Comencem una setmana que ja sabeu que a Ràdio Olot dediquem a la dona. Tenim el Dia Internacional, això sí, que això serà dimarts, però nosaltres durant tota la setmana aprofitem precisament aquesta efemèride per fer una cosa que potser no s'hauria de fer, en el sentit que estaria bé que no s'hagués de reivindicar o de demanar res perquè ja estigués tot normalitzat, però sabem que això no és així i per tant aprofitem aquesta efemèride per parlar de molts aspectes, no diria tots perquè n'hi ha moltíssims, però de molts aspectes que afecten a les dones. I avui ho farem en l'àmbit professional, psicològic, emocional, amb l'Anna Carré, la nostra psicòloga i coach. Anna, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda.
Bon dia a tothom.
Tu ets dona també, per tant, sí. Pots parlar d'una doble vessant com a professional que mm-hmm. atén també dones i que veu i observa des d'un altre punt de vista, i com a dona també.
Sí.
Volem començar amb un tema que anem parlat a vegades, i fins i tot recordo que en una tertúlia fa, no sé si l'any passat o fa un parell d'anys, amb dones, mares, etc., va sortir professionals, que és el síndrome de la impostora, que el diem en femení perquè passa més a les dones, Anna, o perquè és un síndrome de la impostora, potser és síndrome de l'impostor, i normalment sí. El feminitzem.
Sí, és un síndrome de l'impostor / impostora, perquè afecta moltíssima gent. Es diu que 7 de cada 10 persones l'han patit en algun moment de la seva vida, i llavors sí, pot ser homes, pot ser dones, el que passa que potser per les dones s'incrementa dintre el món professional més, perquè han de competir amb homes, han de demostrar coses més que els homes, i a més hi ha aquest culte a la joventut i al cos, que també pot afectar de manera indirecta amb tot això. Per tant, sí, podríem dir que afecta no a més dones, sinó amb més cruesa o amb més impacte a les dones. Sí.
Què és exactament, si un diu, no sé si tinc o he tingut el síndrome de la impostora?
Sí, és aquella sensació o incapacitat de no creure'ns que les coses que fem bé o les fites que hem obtingut, els nostres èxits, siguin un mèrit propi, sinó que siguin fruit d'una casualitat, no? Allò de no tinc talent i se'm veurà el llautó en algun moment, no? Que això ens passa a tothom en un cert moment, quan comencem una nova feina, és normal que ens passi això. El que passa que amb l'experiència i amb el temps, doncs tot això es recompon i adquireixes seguretat i et dones valor a tu mateixa i no passa res. El que passa que moltes vegades això no passa i dura. Dura sempre i fins a i això fa patir, perquè vius en un estat d'estrès i de patiment per amagar allò, perquè tu penses que, pues, que no tens valor i que no tens cap mèrit i que estàs fent, ets una impostora, o sigui, estàs venent una imatge que realment no ets tu.
Clar, que hi ha molt la sensació de no ser prou o no se'n sap prou. I aquest prou és un prou que no arriba mai, no?
Sí,
perquè veus
sí, sí.
Dones, i segur que moltes de les oients que ens escolten, perfectament formades o amb capacitat per poder fer una cosa, però aquesta sensació és com molt interna, de què deu venir deguda?
Sí, bueno, això es dona molta més intensitat a la gent que és molt perfeccionista, no? I que vol fer-ho sempre tot bé, llavors això és un impossible, no ho podem fer sempre tot bé, sempre ens equivoquem en algun moment, no? I la perfecció no existeix, i bé, seria molt avorrit, no? Si tot fos perfecte. Però sí que és veritat que afecta més a aquest tipus de persones molt, molt més exigents en si mateixes. I a la dona, clar, la dona quan adquireix un càrrec o professionalment o té èxit professionalment sempre es posen molts dubtes. Estem vivint en una societat que es fa preguntes davant d'un èxit d'una dona que davant d'un èxit d'un home no se les fa.
Certament.
I això és així.
Certament, ho hem vist amb milers de rodes de premsa ara. Després en parlarem del tot el tema de les actrius que han sigut les primeres amb el Me Too, no? Que han aixecat tot això també i que s'han reivindicat preguntes de que dius amb un home, això li preguntes, o articles que pots llegir, no? De fins
i
tot
qualsevol,
ara parlava d'actrius, però qualsevol dona empresària, tu veus un article fet, i hi ha una sèrie de preguntes que penses, als homes aquestes no se'ls fan mai.
No, és que inclús es qüestiona l'aspecte físic, no? Que com va vestida, com vas pentinada, si has anat a la pelo, si no, si tens els cabells blancs, això amb un home no es qüestiona en absolut. Vull dir, no es qüestiona, pots opinar, pot agradar més, pot agradar menys, però no qüestiones la seva professionalitat en base a això.
I en canvi la dona sí que passa.
Bé,
això també parlàvem, recordo, aquí a la ràdio, que ens passava i ens passa als mitjans de comunicació que si t'hi fixes hi ha més tertulians homes que dones, tot i que això d'un temps cap aquí s'ha anat revertint, Però perquè a vegades, quan tu intentes trobar, no? Ara nosaltres com a professionals intentem trobar doncs, persones que ens opinin sobre temes i vols fer una tertúlia, la majoria de dones, independentment de, també un altre tema que són conciliacions, que això és un tema a part, que els homes no tenen malgrat tenir fills, i les dones sí, és un tema d'aquells que hi és, doncs no és igual, és que potser jo no... En canvi, els homes moltes vegades ni s'ho qüestionen, si tenen... Si, vaig a donar la meva opinió, és igual. La dona sí.
La dona sí, i a més és molt més reflexiva, no? També, vull dir, jo tinc alguna cosa a dir, doncs no crec, vull dir, no tinc res a dir especial, no? I fas aquesta qüestió, llavors és una manera de desvaloritzar-se, no? Un mateix, jo no tinc res a portar, llavors no ho fas, no? Vull dir que sí, que és normal, a mi també em passa, moltes vegades, així que dir, bueno, no, avui, pues no, crec que no tinc res interessant, no? Que és molt agraït quan algú et diu, pues sí, perquè ens interessa molt la teva opinió, però clar, això hi ha entorns que passa, però hi ha entorns que no passa.
El fet que sigui més generalitzat en dones, perquè es veu, i dones formades, i dones capaces, i dones de tot, és també, entenc, hi ha una part de qüestió social, no, Anna? És a dir, com, encara que sigui subliminalment, hi ha com una mena de... Bueno, encara que una pugui ser més o menys perfeccionista, però quan tu veus que hi ha tanta diferència en general, és que hi ha alguna cosa que és més àmplia, no?
Sí, sí, la dona ha de demostrar-ho constantment. Vull dir, jo això no ho dic com a psicòloga, ho dic com a experiència
professional. Com a dona, com a dona.
I no en el món de la psicologia, sinó en la meva professió anterior, i la veritat és que quan la dona té algun càrrec o ocupa un lloc que habitualment l'està ocupant un home, és molt qüestionada. O sigui, no només ha de demostrar que en aquell moment de que té capacitats per defensar aquell lloc de treball, sinó que ho ha de seguir demostrant durant
cada
molt
dia.
Cada dia, que l'home no té aquesta pressió i aquest estrès, no? L'home ja se li suposa, però la dona no, la dona ha de demostrar constantment que té capacitats i que sap defensar pues, tot el que és inherent en aquell lloc de treball, no? I això és molt, molt estressant.
I tant. Anna, davant aquest síndrome de la impostora, que moltes oients potser ara poden reconèixer que en algun moment o altre l'han sentit, aquest no en sé prou, no serveixo prou, no tinc prou res a dir, no és interessant el que potser diré, que no és cert, però que una ho sent d'aquesta manera, què s'hi pot fer? Com lluitem contra això, Anna?
Clar, això és una part de la poca autoestima que ens tenim i de lo poc que ens valorem. Llavors, si això és inherent a una part de la teva vida que estàs fent un canvi o que estàs buscant feina, que a vegades també impacta, no? Quan vas a buscar feina i dius, ostres, però com vaig a buscar feina si jo no valgo per res, no? Llavors aquí sí que hi pot haver un treball de millorar l'autoestima i de valorar-te i de recordar doncs, totes les coses que has aconseguit durant la teva vida i que gràcies a això estàs aquí, no? I això és lícit i ens passa a tots. Lo greu és quan això dura en el temps i sempre ens sentim així, sempre tenim aquest sentiment de desvaloritzar-nos a nosaltres mateixos i de pensar que no som prou, no? I llavors sí que necessites ajuda d'un professional aquí, eh? Però si és una etapa concreta de la vida, normalment te'n surts perquè l'experiència o el temps, doncs, o el fet de fer una entrevista de treball, o el fet d'adquirir un lloc nou i tenir molts dubtes i van passant el temps, tot això ja et reafirma de que realment doncs, ho has fet bé i que ho pots fer-ho. Això no és preocupant. El preocupant és que sigui persistent.
Clar. Perquè si això és persistent, entenc, Anna, que clar, ens limitem coses, no?
Sí.
No acceptem. Ens posem com un sostre de vidre nosaltres mateixes.
Ens fa patir moltíssim perquè, clar, vivim amb la desvalorització i en pensar que sempre hem de demostrar coses que potser no caldrien amb una pressió brutal de que hem de fer més del que nosaltres som capaços de fer, no? Que no és així, realment. Som capaços de fer allò i moltes més coses, però no donar-se'n d'aquesta realitat, no? Vull dir, l'altre dia llegia una entrevista amb actrius de Hollywood, no? Que actrius reconegudíssimes, no? Per nosaltres, com la Michelle Pfeiffer, per exemple, que aquesta noia en tota la carrera que ha fet, doncs deia que tenia por de que la gent descobrís que realment no tenia els talents que se li adjudicaven. Vull dir que, clar, dius, ostres, no? I com
quan
vius?
No és així perquè ella bé fa i ja
quan,
està, no?
Com vius així, d'aquesta manera? Perquè és un patiment això, no? Creu realment que tu estàs enganyant i que no tens els talents que t'estan adjudicant els altres.
Sí. Clar, però és que en el món que tenim hi ha molts àmbits que són eminentment masculins. Ara comentaves, Anna, quan s'accedeix a un càrrec, no? Està clar, ho hem parlat moltes vegades, sí, les dones han entrat en molts àmbits que abans, ostres, costava. Però quan vas pujant de càrrecs, de responsabilitat, n'hi ha moltes menys, absolutament demostrat.
És
a dir, moltes menys, no? Aleshores, clar, quan a més un entra en un càrrec d'aquestes característiques, en un entorn en el que majoritàriament és masculí, potser es posa en qüestió certes coses, és complicat situar-se i tirar endavant, perquè és feixuc, no?, en molts casos.
És molt feixuc i aquí, jo altra vegada parlant per la meva experiència, hi ha dos façans aquí. Una és que si estàs a dintre un entorn molt masculí, tu perdis les teves qualitats com a dona i et comportis amb un rol masculí, que llavors sí que...
Això es deia de la Merkel, no?
Sí.
Que a vegades es deia de dir, un entra en el món d'homes i es torna com ells, es col·loca al mateix nivell o intentar...
Exacte, sí, i moltes vegades amb les coses que no són tan positives, no?, que molts homes estan intentant canviar-ho, doncs llavors s'adquireixen aquests hàbits o aquestes coses que tampoc, no?, de dedicar-se a la feina al 100%, d'arribar a casa molt tard, de només viure per la feina, esclar, tot això és el que molts homes estan intentant que no sigui així, i a vegades quan tens càrrecs molt alts doncs s'agafen tots aquests mal hàbits, diguéssim, no? I l'altre és la que parlaven, demostrar contínuament de que tu vals per aquell càrrec que estàs ocupant, no? Que això és molt, molt estressant i molt agotador.
Que això deu fer també, entenc ara, que hi hagi dones que en càrrecs directius que arriba un moment que acabin dient no em compensa.
Sí,
no?
Sí.
No em compensa perquè encara que tingui una remuneració o pugui tenir un prestigi, potser no em compensa per l'esforç que em suposa haver d'estar lluitant cada dia amb una cosa, ja amb el que ja comporta el càrrec en si, que ja toca, però és que a més amb un extra afegit, no?
Sí, vull dir, s'han de ser caràcters molt forts que puguin superar aquestes circumstàncies, no?, i que al final no t'importi massa demostrar tot això, perquè aquí ha d'haver molta seguretat amb un mateix, no? Si hi ha inseguretat i poca autoestima i qüestiones moltes coses, això pot ser molt dur. Molt dur, que fins arribis, mira, no vull. Torno allà on era, no?
Clar. Sí. En el teu cas, Anna, tu també has voltat empreses i has assessorat empreses, per tant, has vist molts entorns laborals. Aquesta qüestió de gènere, ja no només en càrrec, sinó en llocs fins i tot on hi és molt arrelada encara, qüestions de conciliació, d'entendre, bueno, no sé si encara hi és més del que pensem.
Jo diria cada vegada menys, cada vegada hi és menys, però sí que és veritat que encara hi és, però jo diria que s'ha fet un avanç molt important i cada vegada això hi és menys perquè aquesta flexibilitat i aquests entorns diferents i no només estan reivindicats per les dones, sinó que també estan reivindicats pels homes, no? Llavors, tot aquest tema de dedicació i de flexibilitat i està molt, molt sobre la taula i això s'està avançant molt i molt. Ara, càrrecs ocupats per dones, doncs sí que és veritat que a un nivell intermig en podem trobar bastants, però càrrecs que ja estan cap a consells de direcció o inclús directores, doncs encara són casos comptats.
Hi ha pocs,
comptats. Sí.
I això que es parla d'un lideratge femení amb moltes diferències a un lideratge masculí, no? Això hi és, no?
Això hi és. Vull dir, bueno, hi ha de tot, la vinya del
senyor. No,
en general sí que totes aquests valors més humanitaris o aquest pensament més reflexiu i no tan agressiu, sí que és veritat que des del lideratge femení doncs es veuen tota una sèrie de qualitats, no? L'escolta, el voler parlar, arribar a acords, doncs sembla que són més fàcils si hi ha un lideratge femení.
I les dones, què podem fer entre nosaltres? Parla de la sororitat, però a vegades som les primeres que jutgem molt a les altres.
Sí.
No? És a dir, a vegades la pròpia pressió també de les altres dones que tenim a prop.
Sí. És que moltes vegades aquest síndrome està provocat per, diguem, l'entorn, però l'entorn és mixta, vull dir, és masculí i és femení, no? Vull dir que està provocat per tothom. Hi ha moltes dones que també confien en una altra dona que per liderar algú, no? Perquè estan acostumades sempre a veure un home i no se'n fien, vull dir. Que és moltes vegades es provoca, les mateixes dones l'estem provocant, no? Dintre l'entorn laboral o dintre l'entorn social o educant els fills, que és l'altre,
Clar, aquí hi ha l'altre tema, que parlem d'una... que les generacions que pugin haurien de ser, no? Hi haurien d'haver-hi coses que semblarien que haurien d'estar més superades i, malauradament, quan veus certes estadístiques, veus que això no és gaire així. Aleshores, hi ha alguna cosa que no acabem de fer del tot bé, no?
Sí, sí. La nostra societat està molt marcats els rols femenins i masculins i és molt difícil de criar fills en una societat que això no estigui molt a davant i molt palès, no? Perquè és que els mateixos fills a dintre les escoles també estan compartint coses i estan adquirint certs rols encara que des de casa no es potencin, no? Vull dir, és molt curiós les disfresses de Carnaval, no?
Sí.
Vull dir, que les nenes segueixin anant de princeses i els nens de superherois. Estic parlant en general, eh? Sí, que ningú se senti ofès, perquè sé que hi ha famílies que estan fent una molt bona feina i que no és així, però en general encara... el que predomina són aquestes coses.
Bueno, i veus adolescents amb unes actituds que ells mateixos t'expliquen molt masclistes.
Molt masclistes, molt. Sí.
Nois
sí.
i noies, és a dir, acceptant certes pràctiques com anormals, certes coses com que són així, clar, i penses... doncs no anem bé, no? Si teòricament hauríem d'avançar i anem a pitjor a vegades.
Sí, hi ha certes actituds de control tant per part de noies com de nois que cap a l'altre que penses, ostres, però és que això ja... jo no ho recordo ni quan jo era jove, no? Vull dir que en certa manera moltes vegades sembla que estem empitjorant, no? Perquè ara tenim molt més medis molt efectius per al control de l'altre i realment s'estan fet servir, no? Jo quan una noia adolescent em diu és que no, això, aquesta faldilla avui no me la puc posar perquè m'he de trobar amb el meu nòvio, penso, mare de Déu.
Anem malament.
A mi no em passava això.
Clar. Sí. I són com petites coses, no? Que a vegades parlem de temes molt, molt grans, però s'arriba als temes grossos començant pels petits.
Sí, exactament.
I aquests... continuen sent-hi, en bona part. Malgrat, evidentment, hi ha una part de feina feta i hi ha molta gent que hi fa esforç, eh?
Sí.
Però entenc que aquí hi ha una part individual i col·lectiva, no, Anna?
Exactament, clar, jo no... Estem donant sempre molt la culpa, estem visquent en un món masclista, és que tot és molt masclista, no? Estem visquent en un món en què la meitat són homes i la meitat són dones. Per tant, el que estem visquent és responsabilitat de tots, absolutament de tots, no? Vull dir, si volem canviar-ho, ha de ser entre tots.
Parlaves abans, Anna, d'un tema afegit, quan parlàvem del síndrome de la impostora, quan parlàvem de l'accés de les dones en mons o ambients més masculins, amb càrrecs, etc., que hi ha un hàndicap afegit per la dona, que és el tema de l'aspecte físic, no? És a dir, a l'home no se'l jutja tant per l'aspecte físic com a la dona.
Sí, és així, i sí, a més hi ha un factor molt important, que és la joventut o la maduresa, i... Vull dir, inclús es potencia, no? Els homes, dintre la maduresa, estan estupendos, les dones no, no? Les dones, si no són joves i no tenen un cos fantàstic, ja se les està qüestionant, no?
Cales, allò que deien que les canes són belles, però només amb els homes, no?
Exactament. Això també és una altra pressió que costa, eh? I hi ha persones que en pateixen molt, d'això. Vull dir, fins a odiar el seu cos, no? Persones que, no? A partir de certes edats, doncs, la forma de vestir els hi canvia o porten coses molt àmplies, eh? Perquè no volen ensenyar el seu cos, perquè... la societat ens està ensenyant que si no tenim un cos perfecte l'hem d'amagar. Això és gravíssim.
I això, malgrat a vegades de cara en fora un pugui dir no m'importa, entenc que internament afecta la pressió que hi ha, no?
Sí, afecta moltíssim, no? Ja podem recordar fa molt pocs dies, no sé si ho vau veure, una altra actriu, la Emma Thompson, des del Festival de Berlín, doncs, que va reivindicar això, no? Que va dir, hòstia, jo he tingut una experiència i el que m'ha costat mirar-me al mirall, al meu cos nu, no? Perquè a mi... m'han ensenyat, o sigui, la societat m'està ensenyant a odiar el meu cos.
Cert, perquè a partir de certa edat hi ha actrius...
Llavors l'he d'amagar perquè el meu cos no el puc ensenyar a ningú perquè em fa vergonya tenir aquest cos. Clar, això és una altra pressió i en aquest món artístic, evidentment, això és brutal, no? Ja no serveixes com a actriu perquè no tens un cos perfecte, però a dintre el nostre món també és un factor que es jutja i és important, dintre... Ja et dic, si una persona, una dona, quan té un càrrec important i és visible, ha de cuidar molt més el seu aspecte que si ho fes un home.
És a dir, que si va a reunions, si ha d'anar a actes, etcètera, hi ha una part d'entrada que es jutja absolutament. Sí. No es mira els mitjons que porta l'home, no. I es mira les sabates que porta la dona.
Exactament, exactament. Aquí podríem parlar molt, perquè després això pot derivar totalment al contrari, no? Que l'aspecte físic d'una dona també pot ser una pot ser un poder, no?, que fa servir, no?, per seduir certs entorns i poder fer el que tu vols. Vull dir que d'aquí podem anar d'un extrem a l'altre, també.
però les dos extrems denoten la importància que té aquest paper, sí, perquè si no, no hi seria. És a dir, al igual que no es jutjaria en negatiu, no s'utilitzaria per poder fer o arribar o seduir o aconseguir el que un vol si no tingués aquest pes, no?
Sí, és així, no? Una dona s'ha d'adornar perquè té una variabilitat de vestimenta i has d'estar sempre al 100%, no només la roba, no? Els cabells, el maquillatge, les ungles, bla, bla, bla. I a l'home ho té molt més fàcil, això també és una altra cosa.
A més, sempre van amb el mateix vestit, no?
Exacte.
A nivell d'allò, el vestit d'home que es diu, la corbata com a molt, i para de comptar, unes sabates, mecanetes, no?
Exacte, evidentment, hi ha homes més elegants que altres i tot això
podem
opinar moltíssim, no? Però tampoc s'han de trencar el coco pensant què m'he de posar demà, no?
Clar, això és una pressió afegida que molts homes no saben perquè no l'han patit, sí. I realment és important. Clar, jo ara pensava que quan parlàvem de que hi ha temes d'aquests que hauríem d'intentar superar d'alguna manera, però que veiem que no, si anem a la realitat actual dels més joves, que és un aparador com són Instagram i les xarxes, on només triomfa qui és més mona, més maca, més estupenda, sap fer més coses i és més graciosa, al final continues perpetuant això d'una manera, a més a més, molt exponencial.
Molt, molt, molt. Jo crec que aquestes xarxes de comunicació, tot això ho han agreujat moltíssim, perquè ja només ets tu realment quan surts de casa i te'n vas a una feina, sinó és tot aquest... totes aquestes fotos i tots aquests medis on també estàs exposat i aquí, si no ets perfecte... Bueno, i encara molt pitjor perquè realment aquestes fotos no són reals, no? Llavors, encara et fa sentir a tu pitjor perquè mai aconseguiràs aquella imatge que t'estan venent perquè aquella imatge no existeix. Està retocada i no és el que és.
Clar, clar, lluitar contra això és complicat, no,
molt
Anna?
Complicat.
És a dir, no, ara no vull ser pessimista, d'acord? Però clar, és una qüestió com més enllà d'un mateix que pot intentar sentir-se bé i viure... sinó que és com bé una cosa que és molt més macro, perquè entenc que passa al món occidental a bastant a tot arreu.
Sí, exactament, a tothom, i vull dir que han augmentat molt tots els trastorns amb la gent jove degut a aquestes imatges que es vol tenir i que realment són impossibles, i llavors aquí comencen tots aquests problemes a vegades d'anorèxies i de trastorns alimentaris per aconseguir aquells cossos que ens venen, que són els millors i que han de ser aquells i que tothom els pot tenir i no és veritat. Sí.
Què fem a nivell individual davant de tot això, Anna? Què intentem fer per no morir en l'intent? Perquè, com dèiem abans, és a dir, lluitar contra el temps, o sigui, la pròpia... això que dèiem, no? Aquest propi cànon de les dones, que ho hem vist amb les artistes, però entenc que passa en tots els àmbits, no? Que a partir de certa edat ja, desapareixem, no? Ens tornem invisibles.
Ens tornem invisibles.
I som invisibles i, per tant, ja no hi som, quan amb els homes no passa. Afecta molt, no? Llavors, com individualment, què hi podem fer, a banda d'ajudar-nos entre nosaltres i de valorar i de conscienciar els homes que hi ha al costat?
Sí.
Què hi podem fer?
Aquí és molt important un tema que hi hem parlat molt, que és l'acceptació. Acceptació de que, de que el temps passa i de que és bo, vull dir, és un orgull haver arribat a la vellesa, no? Però aquesta acceptació i tu estar bé amb tu mateix vol dir que aquí hi ha molt més que el teu aspecte físic, no? Hi ha tota una part interior que és molt valuosa, que a més tu n'és conscient, que vol dir que tens una autoestima que està correcta i que et valores molt i que saps que pots aportar coses i que els altres doncs t'aprecien per aquestes coses que portes. Aquí està una mica el lloc on deixa de ser important el tenir el cos més maco o més lleig o més jove o més vell, no?
Que entenc que aquí també totes les mares, pares que ens escoltin a nivell dels fills més joves, aquí hi ha una doble feina grossa a fer perquè precisament el seu entorn no va gens en aquesta línia.
No, llavors aquí jo sempre que dic que l'única arma que hi ha és la comunicació, és parlar molt i molt i que ells puguin parlar també obertament i explicar les seves preocupacions i també que posar-los una mica de peus a terra, no? Que entenguin quina és la realitat i que no es pensin coses, no dedueixin coses perquè han vist certes imatges i s'han fet la seva història que no és la real, no? Aquí és molt important acompanyar els joves en totes les parts de la seva vida i sobretot a les xarxes socials. Sí.
Anna, aquesta setmana celebrem la setmana, podríem dir, de la dona, aprofitant per parlar de tots aquests temes. Entenc que hi hagi dones que aixequin la veu, encara que siguin menys, que ho expliquin, que ho diguin. També és una manera d'ajudar-nos a totes, no?, a poder tirar endavant.
Sí, 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 l'entorn social és super, super important i poder explicar aquestes coses i compartir-les, no? Perquè, clar, tot això no hi ha una vareta màgica, no? Que de sobte doncs, et facis sentir bé i que ja et valoris i tens l'autoestima bé. Llavors aquí és un treball molt profund de petites coses, si estàs dintre això que estàvem parlant, no?, del síndrome de la impostora, si estàs visquent això, reconèixer-ho, vull dir que no és una cosa val a dir, reconèixer que realment t'està passant alguna cosa i que n'estàs patint moltíssim i que fa molt de temps que dura, això seria el primer. Després, si cal buscar ajuda o si no, fer coses molt simples, no?, com és reflexionar sobre pues totes les fites que has aconseguit durant la teva vida o tots els èxits que has tingut i si cal, doncs escriure'ls en pòstits i penjar-te'ls per la nevera que cada dia els puguis llegir, no? O cada vegada que et vingui un pensament de que no vals res, doncs dir, mira, ostres, pues vaig fer això. Això, que sembla una tonteria, pues ajuda bastant perquè t'ajuda a pensar en positiu i a veure que sí que realment tens un valor, no? I l'altra cosa és que el que tu deies és aquest acompanyament, aquest entorn social que t'ha d'acompanyar, poder expressar tot això i que et pugui entendre un entorn, no? I no castigar-te, sobretot. Millorar el teu discurs, evidentment, no castigar-te. No tinc valor, no ho podré fer, no tinc capacitats, no me'n sortiré, tot això s'ha de canviar i per paraules positives, no? De pensar que, bueno, potser no me'n sortiré, però he portat i que tinc coses importants a dir i que he portat alguna cosa interessant.
I tant, que són moltes. Moltes més de les que ens pensem.
Moltes més de les que, clar, cada persona és única i cada persona té un valor brutal. Llavors, això, donar-se'n compte d'això. Però, i treure'ns això de no jutjar-se, no? Perquè moltes vegades això també ens comparem amb els altres.
Sí.
Mai podré ser com aquella, mira que guapa que és aquella, mai aquests pantalons mai em quedaran així d'aquesta manera, no? Això són coses molt
aquells
trivials, pensament, no?
Ja, però aquells pensaments que van passant i que bombardegen.
Exacte, exacte.
Que hi són i que a vegades apareixen i un ni sap com apareixen, però li apareixen i tenen un efecte.
Sí. I cada vegada tu vas quedar més petita i mai seràs com, no? Poden ser coses molt transcendentals, que ostres, quina admiració aquesta persona el que
passa amb la maternitat,
no?
També, no?
Sí.
Aquí hi ha tot un altre tema, no?
Sí, sí,
però,
sí.
Ui, les mares perfectes
les males mares,
no?
Les males mares, sí.
Llavors
sí,
tot
sí.
Això genera una culpabilitat i un sentir-se que no es fa prou o que no s'arriba prou, o, no? I que això també és tot un altre tema, que els pares, els homes,
exacte.
Els mals pares, diria jo, en aquest sentiment és, no dic que no, i estem parlant de, en general, però ho sent molt més la culpabilitat, la sent molt més la dona que no l'home.
Sí, 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 sí.
Això és així,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
I aquest és un altre hàndicap.
És un altre hàndicap de les mares que abandonem els fills i ens anem a treballar.
Sí. Exacte, no? I això a vegades ho preguntes a l'home i no us ho havia plantejat.
Sí, clar, perquè això ja és una cosa que la societat dona per sentada, no? El pare és el que surt i guanya els diners i manté la família, és així, és clar. La que la dona fa això és una mala mare. Està abandonant un nen petit que la necessita, i l'està deixant allà en una guarderia i tu te'n vas a treballar. I a més, a vegades disfrutes de la feina, encara em sento més culpable, llavors,
exacte.
No? Ostres! I a més, m'ho passo bé. I a més, ho necessito. Hi ha mares que t'ho diuen en veu baixa,
Necessito anar a treballar.
Jo segurament sóc una mala mare, però és que jo ho necessito. Si no pogués anar a treballar, em vindria alguna cosa. Ostres, és molt digne, això.
Clar.
I ens passa moltes. Però, clar, s'ha de dir en veu baixa, això. No queda bé socialment.
Que sembla mentida. Tot i que aparentment tenim una societat tan avançada,
sí,
però la carrasques una mica, encara hi ha masses coses,
Els rols estan molt ben definits encara i costa molt, treure això. I a vegades et jutgen les pròpies altres mares.
Cert. Clar, és el que dèiem abans, no? De que les pròpies dones també hi ha coses que hem de reflexionar.
Exacte, o jutgem nosaltres mateixos,
exacte.
No? De, mira, té un nen petit i plega a les 8 del vespre. Quantes vegades hem fet aquest comentari sense profunditzar massa, que si reflexionéssim diries, ostres, a veure, no...
Sí.
No.
Sí,
no anem bé.
Sí, no anem bé. Doncs bé, tema de anava a dir, del síndrome de l'impostora que hem parlat, però que ens anem anant més enllà amb el tema professional, sí, amb tot el que implica la pressió que tenim les dones a molts nivells, a nivells estètics, a nivells d'haver de demostrar moltes coses, lluny del que ens agradaria, que seria doncs, que no haguéssim de parlar perquè fos una cosa totalment diferent, això encara hi és,
sí,
i per tant tenim molta feina a fer, no, Anna?
Tenim molta feina a fer i també és un plaer poder-ne parlar, eh? Vull dir, sí, no, ojalà no haguéssim de parlar, però menys mal que en podem parlar.
Sí,
també.
Hi ha llocs on no poden parlar-ne
no
les dones.
No poden ni parlar-ne, exactament.
Certament.
Eh? Vull dir que, sí.
Anna Carré, un plaer, com sempre, parlar amb tu.
Un plaer, també, igualment.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Anna Carré, coach personal i d'equips. Serveis de coaching per acompanyar i ajudar en els processos de canvi per ser millors persones i més felices. Coaching per grups i formacions per empreses. Més info a annacarrecoach.com.